Bé, bona tarda a tots i a totes. Comencem aquest ple ordinari d'avui, de dia 26 d'abril. El primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació de l'acte de la sessió anterior, l'ordinari el 29 de març. Hi ha alguna cosa? Entenc que s'aprova. Doncs passem al segon punt, donar compte de resolucions de l'alcaldia del número 138 a la número 182, de la Junta de Govern Local de la sessió del 18 de març a la del 8 d'abril, de les regidories delegades d'Urbanisme, Patrimoni i Centre Històric, de la número 117 a la número 155, de Sostenibilitat, Serveis Ambientals i Medi Natural, de la número 20 a la número 30, de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, de la número 9 a la número 12, d'Afers Socials, de la número 49 a la número 68, d'Hisenda, Finances i Contractacions, de la número 155 a la 180, i de Governació, de la número 27 a la número 39. Ja passaríem al tercer punt, donar compte de l'informe de resum del control financer de l'exercici 2020. Té la paraula per part del PSC el senyor Juan Felipe Martínez.
Gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes a todos y todas. En este punto se da cuenta del control financiero del ejercicio 2020 y vemos que también se detalla el control del 2019. De hecho, en el ejercicio 2019 se adjunta el trabajo realizado por un auditor externo, la empresa Faura Casas, que da una mirada sobre la gestión de algunos ingresos del Ayuntamiento durante el 2019, así como del Patronat de Sport y la Escuela de Música. Lo primero que debemos preguntarles es por qué decidieron encargar este informe a un auditor externo. ¿Por qué solo de parte de los ingresos del 2019? ¿Por qué no han auditado, por ejemplo, el IBI o la tasa de basuras que representa el porcentaje más alto de ingresos que tiene el Ayuntamiento? ¿O por qué tampoco no han auditado las subvenciones o los préstamos? No sabemos ver el objetivo de esta auditoría parcial y vaya por delante que no nos parece mal que se establezca el criterio de una auditoría regular cada tantos años, pero en todo caso entendemos que debería ser total, de toda la parte económica del Ayuntamiento. Esperemos que aclaren este extremo. Y aunque este informe analiza una parte relativamente pequeña de los ingresos, pone de manifiesto algunos puntos que no se están haciendo bien. Y alguno incluso que puede comportar responsabilidad judicial, como por ejemplo el retraso en enviar a ejecutiva aquellos recibos no pagados en voluntaria. Este no es un tema menor. Pero también se hace referencia a que no se verifican los datos del licio, es decir, no se verifica si la obra que se dice que se va a hacer y por la cual se paga el impuesto, al final es la que se ha hecho. O también se dice en el informe que no se contabilizan adecuadamente determinados ingresos o el retorno que se hace de algunos de ellos tampoco se hacen bien. Es evidente que gobernar tiene varias facetas. Una, la de mirada larga, la de imaginar y poner las bases de lo que queremos que sea la ciudad. Otra, la del día a día, que conlleva impulsar la acción de gobierno para que avancen aquellas inversiones y los servicios que se prestan a la ciudadanía y que comportan el control riguroso de los procesos administrativos y financieros del Ayuntamiento. Esta tarea no es menor ni en importancia ni en trabajo. Y vemos cómo en informe tras informe se nos presentan observaciones a mejorar por parte de la intervención y en este caso también de una auditoría externa. Les pedimos por todo ello que hagan algo, que establezcan un plan de acción efectivo para solventar las indicaciones que se han hecho en esta ocasión, pero que también hemos visto en otros informes de intervención o de tesorería respecto, por ejemplo, a la reiteración de contratos menores. Gracias.
Moltes gràcies. Per part de la CUP té la paraula el senyor Javier Anglès.
Moltes gràcies. Ens agradaria fer uns breus comentaris també sobre els informes de control financer que presenteu en aquest ple. En primer lloc, des de l'àrea d'intervenció denuncien manca de personal i sobrecàrrega de feina. Des de la CUP creiem que això només fa que reafirmar una cosa que portem repetint des de fa temps, la manca de recursos humans que pateix aquest ajuntament. En dos informes s'evidencien les mateixes observacions. Així doncs, us animem a corregir-les de cara al 2021 per no anar repetint la mateixa problemàtica any rere any. En voldríem destacar, però això sí, un parell. En primer lloc, tal com diu l'informe, cal tramitar els expedients abans de realitzar l'obra o servei pertinent. Si les dates de les factures són anteriors a les dates d'aprovació de les propostes, creiem que això suposa una manca de transparència del procés de contractació de cara a la ciutadania. De la mateixa manera, un altre diu, sobre aquells serveis que es venen prestant de forma continuada i que per la seva continuïtat en el temps fa necessària que es tramiti un procediment de contractació. Aquest procediment es repeteix no només a l'Ajuntament, sinó en gran part als organismes autònoms. Per aquest motiu, us fem una mateixa petició. Cal licitar els diferents serveis contractats per tal de millorar la transparència de cara a la ciutadania valenta. D'altra banda, també ens agradaria recalcar un comentari respecte a la Fundació Vilaniu, on s'explicita clarament que es fa un abús de temporalitat en els contractes, així com diversos incompliments a l'hora de realitzar el procés de contractació. És una situació recurrent, la qual s'ha vist agreujada per la pandèmia i això ens preocupa, ja que hem observat que es tracta d'un servei essencial. Així doncs, a banda de fer reconeixements formals, cal estabilitzar les plantilles treballadores i deixar de precaritzar els llocs de feina. Només d'aquesta manera podrem garantir un servei de qualitat. Així doncs, creiem que cal millorar en aquests aspectes i esperem que el 2021 sigui l'any en el qual puguem veure implementades aquestes millores. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Anglès. Per part de Junts, té la paraula el regidor de Hisenda, el senyor Martí Barberà.
Sí, només per aclarir un dubte. La política de revisió i de control la porta a intervenció. És a dir, si recordeu, fa un any o dos vam aprovar un pla de fiscalització, concretament, i vam licitar unes auditories i és intervenció dins de les seves possibilitats i els seus recursos el que planifica i decideix què vol inspeccionar i què vol mirar. No tenim cap mena d'interès ni acció política nosaltres en la decisió de l'interventor. Per tant, és ell el que dona fe d'allò que vol intervenir respecte als recursos humans i els recursos necessaris. Això és un tema que es pot debatre, però no és el cas. I per l'altra banda, sàpiguen que nosaltres el que fem amb aquests informes és seure'ns en cada departament que està implicat, treballar amb allò que es pugui millorar i anar cada vegada que les apreciacions que surtin siguin les menys possibles. Per tant, jo crec que aquí tots entenem que aquestes auditories són per avaluar el funcionament i millorar el funcionament, com algun representant ha dit, perquè la cosa sigui transparent i clara, perquè és diner públic i diner de tots. Per tant, entomem aquests informes per millorar el procediment i sàpiguen que nosaltres políticament no tenim res a veure en què es decideix revisar o no revisar o fer les auditories corresponents. Res més.
Moltes gràcies. Hi ha alguna altra intervenció? Entenc que no. Doncs passarem al quart punt, que és aprovació definitiva del pressupost de l'exercici 2021. Té la paraula el regidor d'Hisenda, el senyor Martí Barberà.
Si portem aprovació definitiva aquest pressupost, un pressupost que vam aprovar en sessió plenària extraordinària el 18 de març de 2021, inicialment, que ha rebut unes al·legacions, unes propostes econòmiques que entren dins de la discrecionalitat política, com diu l'informe de l'interventor, i que, per tant, com que no s'ajusten al marc legal de les reclamacions que hi pot haver en aquest moment, ja la mateixa intervenció ja les desestima. No? Aleshores, nosaltres el que confirmem i reafirmem són els objectius d'aquest pressupost, que eren uns objectius de cara a treballar per les persones, de cara a treballar pels més vulnerables, fer que la ciutadania, aquesta crisi sanitària, social i econòmica que encara estem patint i que durarà, no potser amb la mateixa intensitat, però sí en tot aquest procés de desescalada i de recuperació a poc a poc d'aquesta normalitat, doncs puguin la gent, no hi hagi cap vellenc o vellenca que quedi endarrere, que la cohesió social de la ciutat es mantingui i d'aquí moltes de les propostes i de l'explicació que vam fer del pressupost. Per l'altra banda, nosaltres, com a govern, estem també molt preocupats i ocupats en tot el que seria tota la part de dinamització econòmica, de teixit productiu, de generar riquesa, de generar llocs de treball de qualitat a la nostra ciutat i pels nostres ciutadans i de ser pol com a capital de l'Alt Camp i del territori del Camp de Tarragona, un pol econòmic que ens ajudi també a aquest suport als més vulnerables, a crear riquesa per crear llocs de treball i poder distribuir també amb la gent més necessitada. I aquí contem amb la pagesia, amb el nostre polígon industrial, amb el nostre comerç, la nostra restauració, amb tota la xarxa de serveis. I també estem convençuts, més després de veure les al·legacions que s'han presentat i veure una mica diferents el projecte d'alternativa, que amb inversions públiques i amb model de ciutat també tenim molts més punts de trobada que no pas de diferència. No? I en aquest sentit, entomo, no entraré a debatre totes les diferents al·legacions que han quedat ja descartades tècnicament sense que políticament puguem dir res, sinó que el que m'ho prendria és com a propostes per aquest pressupost 2022. Ja vam, en el debat de pressupost inicial, el grup socialista va dir que ens faria arribar unes propostes. Entomem també si la CUP manté aquestes o en vol aportar d'unes altres, o si la senyora Cristina Laïz també en vol aportar, doncs ens trobem després d'aquí un mes i mig, parlant d'ordenances i parlant de pressupost 2022 amb totes aquestes aportacions, que analitzades no són tan diferents unes de les altres. Jo crec que la ciutat la veiem tots en general prou igual, amb matisos i amb intensitats, però que la ciutat és la mateixa, les necessitats són semblants i, en tot cas, en la priorització o en la intensitat amb alguna proposta és on podem treballar i buscar que aquest pressupost 2022, com vol l'equip de govern, ens faci sortir d'aquesta crisi el millor possible, tots junts, sense que cap persona caigui en la vulnerabilitat i que la cohesió social es mantingui en uns llocs de treball dignes i que la xarxa productiva i tota la inversió i tot l'esforç que farà l'Ajuntament serveixi per això, juntament amb altres administracions, poder ajudar a la gent de Valls. I, per tant, el que portaríem a aprovació és la votació de l'aprovació definitiva d'aquest pressupost.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Barberà. Per part del PSC, senyora Ibarra.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bona tarda a tots i a totes. Avui ens porten a l'aprovació definitiva el pressupost del 2021. Avui, que ja hem passat gairebé un mes del segon trimestre d'aquest 2021, per tant, quan ja havíem de tenir executant plenament aquest pressupost. Van tard, ja els ho vam dir, massa tard, al nostre entendre. I no els agrada, ho sabem, però us ho tornem a dir. No pot ser que un govern amb majoria absoluta, que no necessita pactar amb ningú per tirar endavant el pressupost, no l'aprovi fins a entrat el segon trimestre. I tampoc és perquè l'hagin volgut consensuar amb l'oposició, perquè ens ho van donar com una política de fets consumats. És a dir, el que ens van explicar ja era en aquest moment de la presentació del pressupost, de l'aprovació inicial, una cosa tancada. No? I no només això, sinó que a més han fet un tràmit d'aprovació pressupostària, si em permeten, desordenat, amb l'aprovació de modificacions de crèdit al cap de pocs dies de l'aprovació inicial del pressupost, que canviaven de manera substancial la visió en conjunt que ha de donar aquesta eina d'acció, que és el pressupost municipal. I si entrem en el fons, no repetirem els arguments que ja els vam donar a la inicial. Al nostre entendre, aquest pressupost queda curt en partides importants com les d'atenció a les persones, les de promoció econòmica, comerç i turisme. En la situació que estem, amb una crisi sanitària a la que sembla que vegem al final, però amb les conseqüències econòmiques més vives que mai, no podem renunciar que l'Ajuntament faci de xarxa per les persones i famílies més vulnerables i, per altra banda, faci de revulsiu per l'activitat econòmica més afectada per la pandèmia. Aquest pressupost té increments tímids, per exemple, amb els convenis de col·laboració amb les entitats que treballen amb les persones més desafavorides de la nostra ciutat o en els programes de l'àrea de serveis socials. I no es tracta de posar exemples de persones no ateses pels serveis socials municipals, com ens tractava el senyor Barberà, doncs recordo en la resposta a les intervencions dels grups de l'oposició quan l'aprovació inicial, quan criticàvem les dotacions dels serveis a les persones. No? Es tracta de ser conscients que hi ha moltes persones que s'ho estan passant molt malament, que algunes ni tan sols aniran a les oficines de serveis socials per ser ateses per vergonya o amb la idea que no li solucionaran res, i per això però això no treu que no necessitin ajuda. L'estratègia ha de ser una altra, ha de ser la de valorar l'índex de pobresa de Valls, perquè a Valls hi ha pobresa, i saber que l'acció social que portem a terme és prou sòlida per fer-hi front. L'Ajuntament ha de ser proactiu en aquest sentit, i nosaltres creiem que aquest pressupost no dona marge per això, tot i la incorporació de romanents. Ens fa l'efecte que es fan pagats i que no es té una estratègia clara. Però és que, a més, si tenim en compte que els recursos no solament els hem de pressupostar, sinó que els hem d'executar, veiem que tampoc es fa la tasca que cal fer en aquest sentit. I els ho dèiem a la nostra intervenció en la liquidació del pressupost. Posàvem l'exemple en aquell moment de l'execució dels ajuts d'emergència o d'atenció a la infància que quedaven a la meitat per gastar. Per tant, al nostre entendre, aquest no és un bon pressupost per fer front a les necessitats més immediates dels vallencs i vallenques. Vostès no han fet bé la feina, al nostre entendre, a l'hora de prioritzar les necessitats i els reptes que tenim al capdavant, com creiem que no la fan executant el pressupost. I ja els vam dir, també, que no presentaríem al·legacions. El que sí farem és fer les aportacions, ara s'hi referia el senyor Barberà, d'aquelles línies estratègiques que per nosaltres ha d'abordar el pressupost del 2022 amb prou temps per poder-lo debatre i potser per consensuar-lo. Perquè al cap i a la fi nosaltres, com volem suposar que tots i totes els que estem aquí, hi som per millorar la Valls i la qualitat de vida dels vallencs i vallenques. Per tant, avui els diem no en aquest pressupost amb l'esperança que de cara al proper exercici puguem canviar el nostre vot. De fet, crec que els vallencs i vallenques no ho entendrien d'una altra manera, que en aquest moment doncs, de grans dificultats, de greus dificultats, no ens unim tots plegats per fer-hi front. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Ibarra. Per part de la CUP, té la paraula la senyora Esther Huguet.
Hola, bon dia a tots i a totes. Un cop més, la CUP ha presentat al·legacions a l'aprovació inicial dels pressupostos del 2021. Sabem que aquestes al·legacions seran rebutjades, com molt bé ha dit el senyor Barberà, com cada any, per motius tècnics, però tot i així creiem que és un exercici de responsabilitat i una manera d'explicitar quin seria el nostre model de ciutat. Les al·legacions que hem presentat van, com sempre, dirigides principalment a transformar socialment els pressupostos i dirigir-los cap a les necessitats de les persones, la convivència i garantir la igualtat d'oportunitats entre la ciutadania. I en aquesta situació actual creiem més que mai que cal veure en els pressupostos una eina essencial per definir necessitats i mancances arrel d'aquesta crisi econòmica, social i laboral que estem patint i que patirem. Les principals línies de les nostres al·legacions van encaminades a ajustar les mancances en recursos humans que fa temps que l'Ajuntament de Valls té. Hi ha serveis desbordats i figures que no tenim, com per exemple el dinamitzador juvenil, ara que ja hem decidit contractar el tècnic de joventut, o el tècnic de salut. Aquest 2020 hem vist la necessitat real de tenir-lo. Tot i així, aquesta figura creiem que és molt important en els ens locals, també en època d'absència de pandèmia. El Departament d'Educació també ha patit sempre una manca d'aposta per la migradesa dels seus recursos humans. En aquest sentit, també és una àrea que coixeja de personal i que només pot atendre les necessitats educatives des de la vessant administrativa, però no desenvolupa programes, actuacions o serveis per cobrir les necessitats reals de Valls. A veure si amb el PMOE aconseguim vestir millor el Departament d'Educació. Per altra banda, tampoc és la primera vegada que us recordem que al barri antic li convé alguna cosa més que càmeres de vigilància i policia municipal. En aquest sentit, la figura de l'educador de carrer o el de l'integrador social, treballant en xarxa amb la resta d'agents de les àrees de serveis socials, salut, educació, seria molt necessària. Fa anys que ho reivindiquem i continua sent una necessitat vigent, tot i que potser amb més urgència que abans. Per acabar en aquest àmbit, també creiem necessària la creació d'una partida per al personal de neteja que cada any reclamem després de constatar que no hi ha cap interès en mantenir-les, tot i la competència directa que té l'Ajuntament. Demanem reforçar l'àrea de serveis i atenció a les persones on proposem increments en les partides d'habitatge social, de mediació i dinamització comunitària i de barris, increment en els ajuts d'entitats del tercer sector, així com la creació de les partides per al Servei d'Integració d'Atenció Integral, el SAI. Recordem avui, 26 d'abril, és el dia de la visibilitat lèsbica, i la creació d'un projecte d'acompanyament terapèutic i educatiu, dirigit a la infància i a la família, per exemple. Tal com vàrem dir en el ple d'aprovació inicial dels pressupostos, no entenem la desaparició de la partida dirigida a les associacions de veïns i és per això que la CUP la recupera i els hi dona una funció de treball de cohesió social i participació. I no només entitats dirigides a organitzar les festes de barri. És més, pensem que cal ubicar-les sota el paraigua de la regidoria de participació per poder-los oferir aquesta perspectiva participativa a la comunitat i no pas unes subvencions vinculades a l'alcaldia. I en aquest mateix àmbit repetim una al·legació que vam fer l'any passat i creiem que segueix sent necessària, la creació d'una borsa per despesa social en fons propi. Té més sentit que mai, I ho fem amb els mateixos arguments que ja vam fer fa un any. Ens cal aquesta borsa pròpia perquè on no arriba la competència hi ha d'arribar la consciència. Ens cal prioritzar la infància, la dependència i la vellesa. Ja sabem que l'Ajuntament no té competències directes sobre alguns d'aquests temes, però sí té conveniència afrontar-los. Amb això ens marcaria la diferència i en aquest context de crisi encara pren més sentit. Ens cal també obrir línies d'inversió i donar sortides a projectes de ciutat que fa anys que estan encallats. Les al·legacions de la CUP posem partides més quantioses al pressupost per veure desencallar la intervenció als torrents, l'inici dels projectes arquitectònics del centre cívic, el centre històric, la nova seu de la policia local i la tan necessària escola de música municipal, almenys anar-los dotant d'un pressupost anual suficient per poder fer un pla d'execució real, concret i datat. També creiem necessària la creació d'una partida d'inversions per la Fundació Vilaniu, per tal d'anar corregint a poc les mancances que tenim a les nostres residències, tant d'infraestructura i d'equipaments com de personal. La CUP aposta per elaborar un pla de transició energètica, un canvi cap a una economia sostenible mitjançant l'energia renovable, l'eficiència energètica i el desenvolupament sostenible, amb l'objectiu final d'abolir els combustibles fòssils, l'energia nuclear i altres recursos naturals no renovables o injustos ambiental, socialment, tot implicant la ciutadania i democratitzant la producció. Per això fem una al·legació i creem una partida per elaborar i començar a desenvolupar el pla. Des de la CUP sempre hem fet les al·legacions amb una...
Senyora Huet, hauria d'anar acabant, eh?
Sí, en principi el reglament diu que tenim més temps en el tema de pressupost, crec recordar en el reglament, però continuo i vaig una mica més de presset. Des de la CUP sempre hem fet les al·legacions amb honestedat i rigor i, per tant, quadrant el pressupost, tot i no ser el nostre pressupost. I és obvi que si augmentem algunes partides, n'hi ha d'altres que s'han de disminuir i per això nosaltres retallem en partides com poden ser comunicació institucional, dietes, els ornaments de Nadal, les subvencions que depenen d'alcaldia, les lones tematitzades, reduïm la partida de comunicació institucional, eliminem també la partida de les càmeres de vigilància. Per concretar alguns exemples, algunes partides les reduïm i d'altres les eliminem. Ara més que mai cal ser responsables i apretar-nos el cinturó. Per això reduïm el conveni amb les colles castelleres de 60.000 a 40.000 i el de la coordinadora de Castells i proposem fer un replantejament davant de l'obertura del 2021 del Museu Casteller i la seva externalització en la gestió. Per això al·leguem la necessitat de no obrir aquest 2021 per poder dedicar aquestes partides, 232.000 euros, a necessitats centrades a rescatar persones, negocis i empreses. La subvenció de les desenals és una al·legació que cada any és qüestionada, no tant per la quantitat de diners que s'hi destina, sinó pel model de festes que plantegem. I en aquesta situació de crisi econòmica, laboral i social, segurament serà més entesa per part de la ciutadania. En aquesta línia, també la CUP ha presentat una altra al·legació on anem fent de manera reiterativa cada pressupost, que és la disminució en els seus òrgans de govern. D'aquí hem reduït una part important del pressupost, tenint en compte la pujada de sous que heu fet en aquesta última legislatura i la gran quantitat de regidores a dedicació exclusiva que heu aprovat. La CUP creu que ens cal una mica més de coherència i humilitat i no fer de la política una professió. Hem gestionat certes partides del pressupost transformant el concepte reduïm la partida de fires i promoció per implementar una nova partida de promoció econòmica al centre històric, prioritzant i destinant diners a aquelles necessitats que tenim a la nostra ciutat. Ens cal crear projectes concrets i destinar-hi pressupost. Només així sortirem d'aquest atzucat que fa dècades estem instal·lats. També hem prioritzat l'actuació a la plaça de l'Oli. També creiem que l'actuació a les voreres del passeig de l'estació no és una actuació prioritària, tenint en compte que tenim altres espais de la ciutat i com de necessària és la intervenció pública en temes d'urbanisme de la ciutat. Per això tampoc hem prioritzat la muralla de Sant Antoni, tot i la subvenció de l'UPC cultural, perquè sovint fem les actuacions més per les subvencions otorgades que ens venen que per un debat consensuat i prioritzat. Amb tot això i sent coherents al que ja vam fer durant l'aprovació inicial d'aquest pressupost, el nostre vot serà en contra. Tot i així, esperem que de cara als propers pressupostos i tal com ha dit en més d'una ocasió, triïn un model més participatiu a l'hora d'elaborar-los. Moltes gràcies.
No se le oye, señora alcaldesa.
Muchas gracias, señora Huguet. Por parte de Ciudadanos, tiene la palabra la señora Cristina Light.
Muchas gracias, señora alcaldesa. Seré muy breve. Evidentemente, nosotros votamos en contra del presupuesto y como tal votaremos en contra también a esta aprobación definitiva, pero siempre con la vista muy clara en ya no en el futuro, sino en las próximas semanas, porque sí que esperamos que por parte del Gobierno, igual que durante las conversaciones previas al presupuesto, un presupuesto que desafortunadamente fue tarde, se vio el carácter dialogante y participativo y de recoger las sugerencias por parte al menos de nuestro grupo municipal, que eso se programe de forma ya activa. No estemos esperando a que sea octubre, noviembre, diciembre o nos pongamos de nuevo en marzo y que podamos empezar a trabajar ya en el presupuesto 2022. Por nuestra parte, 2021 está claro, está aprobado, tiene mayoría y es un hecho. Modificarlo, pues ahora a partir de ahora sea a partir de las modificaciones de crédito, pero yo querría que sí que se trabajara ya de forma inmediata en el 2022 por la situación en la que vivimos, que es totalmente excepcional, porque tenemos que salir de una crisis económica monumental debido a la pandemia y porque tenemos que reactivar nuestra ciudad y ayudar a nuestros vecinos a salir adelante. Muchas gracias.
Molt bé, moltes gràcies, senyora Lai. Hi ha alguna intervenció, senyor Barberà?
Sí, primer, agrair a la senyora Ester Huguet, a la representant de la CUP, l'explicació que ha fet de les al·legacions. No? Jo diria que l'explicació que fa té un contingut, té una visió. Jo crec que el dia del ple potser el to no va ser el més adequat i, de fet, repassant les al·legacions que han fet aquests últims anys, jo crec que hi ha coses que es poden treballar i es pot treballar de cara a aquest pressupost 2022. Només li faria un apunt. És a dir, ara debatre si nosaltres també defensem a les persones, jo crec que l'acció política ja la farem i ja tenim un pressupost per fer-ho, si l'aposta per l'habitatge, si a l'educació, si salut... És a dir, només una cosa. Ja sé que vostès creuen que l'equip de govern és el mateix que hi havia i són continuistes i veig que la seva visió sí que és continuista amb les inversions. Precisament el que volem com a govern és acabar amb aquesta política d'anar ficant de 100 en 100, de 200 en 200, partides obertes que queden allà apalancades i que al final l'obra, com pot ser l'escola de música, se'n pot anar a 3 milions d'euros o 2,5 i tenim partides de 100 i de 200 que les anem anant mantenint. És a dir, en aquest cas i en molts altres casos, els canvis són substancials que hi ha, doncs vostès no ho voldran reconèixer, però és així. Nosaltres el que fem ara és una mica el que li deia el senyor Juan Felipe en el seu moment, no? On s'ubica el projecte? Què volem que sigui aquell projecte? Redacció del projecte executiu per saber quant costa i dotació dels diners per fer-lo. Això de posar 200 a policia, 100 aquí, al centre cívic, 150 a Vilaniu, això és posar quasi 1 milió d'euros repartit sense que s'executi. Llavors ve l'informe de la intervenció i ens diu no executen les inversions. Llavors ens matxaquen perquè no executem. Precisament, una mica, els apunts estan i hi ha els diners adequats pel pas següent que hem de fer. Precisament perquè en moments com aquests, tenir diners com hem tingut i tenim projectes ancorats allà fa que estem pagant unes amortitzacions i uns interessos i els diners estiguin allà quiets. Per tant, amb això, quan en parlem, també ens hi trobarem, no? En el sentit de dir, escolti, no perquè jo no posi 300.000 euros no vull fer la seu de la policia, però si enguany he d'ubicar-la i he de redactar el projecte executiu, calculem quants diners necessitem per fer aquesta feina. Després, amb inversions, mira, el Museu Casteller, etc., no sé si es pot debatre i entendre, que no apostin per la muralla de Sant Antoni quan fa 2 anys tenien una partida que van proposar vostès dient tot el patrimoni que quedi en risc, posem diners per recuperar-lo, és que aquella muralla o la recuperem o potser l'haurem d'anar a recuperar amb risc. I, per tant, hem aconseguit un finançament, tenim el projecte executiu per tancar perquè no caldrà fer dues fases, el podrem tancar amb una i ho podem tirar endavant i jo diria, vaja, si parles a la regidora Sònia ho explicaria millor, allò no és recuperar només un patrimoni, és història, és turisme, és trama urbana, és accés al centre històric, dignificació de l'entorn, són moltes més coses que senzillament no poso aquests diners i en faig d'altres. No? Però tot i amb això, i el debat podia ser com el canvi, no? Que fan, passen de fer un pla d'estalvi energètic el 2019 amb unes accions i anant reduint uns diners a un canvi que és un pla de transició energètica. Doncs aquí ens hi trobaran. Aquí ens hi trobaran, perquè nosaltres tenim regidors compromesos i molt potents i entesos en el tema per poder avançar a Valls amb una de les coses que hem d'avançar més en aquest sentit, no? Que és totes les mesures de transició energètica, d'adaptar-nos al canvi climàtic i de reducció d'emissions, només faltaria, no? Per tant, jo crec que si les seves iniciatives de cara al pressupost 22 són aquestes que han fet en aquestes al·legacions, no ens encallarem amb que no donen, que treuen els diners de la DO Tarragona, jo crec que això són coses petitetes, no? Sinó que podem anar a coses grans que ens poden unir. Per exemple, haurem de fer d'intermediaris entre els socialistes i vostès, perquè el grup socialista vol posar molts diners a comerç i vostès només els reubiquen dins a comerç, no? Per tant, jo crec que el treball pot ser interessant en el sentit de que les línies estratègiques per a la ciutat, jo diria que tots les veiem, amb intensitat i amb algun perfil diferent, però jo crec que si ens assentem podríem arribar, no diré aprovar tots el pressupost, però almenys que fos un pressupost més participatiu i, com deien, d'anar tots junts, no?, en aquest sentit. Per tant, no faria no parlaré de l'aigua, de la xarxa d'aigua al passeig de l'estació, o sigui, no tornaré a fer el que vaig dir, sinó que trobem-nos pel pressupost 2022, aquest l'aprovarem, executem-lo, modificarem el que calgui, això ja ho saben, no ens fa cap por que ens diguin que fem masses modificacions sempre i quan siguin les correctes i necessàries pel model de ciutat. I després els hi he de dir una altra cosa. Segurament anem tard, de pressupost anem tard. No ho hem fet per gust, ha sigut així i ja està, molt bé. Però el pressupost fet a l'octubre o al novembre no seria el mateix que tenim ara damunt de la taula. I això, de cara al 2022, haurem d'entendre-ho. Perquè no puc posar més diners en una partida, per molt que vulgui, si no tinc uns ingressos adequats per tenir-la. I aquí hi ha unes normes d'intervenció i uns criteris tècnics que no ens podem saltar els polítics perquè sí, sinó que ni que no ho sembli i que ja a vegades es faci veure que no, tenim un marc i unes persones dins de l'Ajuntament que pateixen perquè les coses les fem ben fetes, de forma transparent i que cada vegada millor. Per tant, així com hem tingut un pressupost expansiu perquè teníem adendes compromeses, millores en el finançament, el fons extraordinari, pot ser que l'octubre, i ho dic amb tota la serenor del món, o el novembre, quan ens assentem abans i anem a aprovar un pressupost a l'octubre, vale? Si al setembre fem les ordenances i l'octubre el pressupost, pot ser que no sigui un pressupost tan expansiu i que hàgim de pactar línies estratègiques de cara a anar modificant el 2022. No sé si m'explico. És a dir, nosaltres hem pogut fer aquest pressupost perquè també tenim molta documentació dels diners que ens arribaven per donar-nos suport d'altres administracions, perquè recordin que no hem pujat la pressió fiscal als ciutadans. Per tant, si teníem un pressupost de 28.660.000 i ara el tenim de 30.060.000, és per gestió de buscar més inversions d'altres administracions o per addendes i millores de finançament que hem tingut per temes de Covid, etc. Per tant, pensin que quan ens assentem també ho facin amb la responsabilitat de que tenim uns ingressos i que tenim unes obligacions ja compromeses. A partir d'aquest sentit, jo crec que ens podem trobar perquè la ciutat és la que és, les necessitats són les persones, és la xarxa productiva, tot el teixit productiu i és el model de ciutat que hem de tirar endavant.
Molt bé, moltes gràcies, senyor Barberà. Hi ha alguna altra intervenció? Entenc que no. Senyor Ibarra?
Sí, molt breument i no vull entrar en el debat, però sí que els hi voldria dir és que, evidentment, hi haurà temes importants que, en els que ens hi podrem trobar i, com els hi he dit abans, jo crec que això és la millor feina que podem fer, consensuar. Espero que amb el màxim nombre de grups i si podem ser tots millor, un pressupost que sigui el que en el que ens hi trobem còmodes i que el nostre entendre i l'entendre de tots doncs, respongui o doni sortida a les necessitats de la població, dels vallencs i vallenques. I vostè deia que amb el tema dels criteris tècnics i polítics i d'alguna manera responia al fet de que anaven tard, no? I ens venia a dir que hi havia persones que el que volien és que es fessin les coses bé dins de l'estructura de l'Ajuntament, i això no ho dubtem en cap moment, però clar, una de les coses que també s'ha de fer bé és presentar els comptes a temps, a presentar el pressupost a temps. Això és un principi bàsic. I entenem que en aquell moment, si l'haguéssim presentat al novembre, el pressupost no seria com el que han presentat ara i tant. Però vostè mateix també diu, escolti'm, nosaltres no ens tremolen les cames per anar modificant el pressupost. I ho han fet moltíssimes vegades. I, per tant, en algun moment, i aquí les normes doncs, són clares de quan s'ha de fer, es diu quan s'ha d'aprovar el pressupost. I en aquest cas vostès tenen majoria absoluta per fer-ho i el poden aprovar quan s'escaigui. Per tant, una cosa no treu l'altra. Vostès el poden aprovar en el termini que calgui, es poden fer les modificacions que corresponguin perquè doncs, hi ha majors ingressos, perquè hem tingut una situació excepcional i s'han hagut de fer més despeses en un àmbit i, per tant, cal treure diners d'una partida i posar-la en una altra. És a dir, tot això ja ho podem entendre. Però el que no pot ser, i jo crec que amb això coincidirem, és que, diguem-ne, com una política així ja de habitual, no? Anem aprovant el pressupost doncs, el febrer, el març o en aquest cas això no pot ser. No? I per tant, com deia abans, evidentment nosaltres ens hi trobaran en aquest tema i una cosa que de la mateixa manera que nosaltres els hi critiquem i els hi critiquem molt que vostès no executin les inversions quan toca, i aquí el senyor Barberà semblava que fes d'oposició del govern del passat mandat, quan realment hi ha hagut alguns canvis, però molts de vostès ja hi eren. Però realment una cosa que creiem que és molt important és situar les inversions que volem fer en un espai temporal concret, doncs en els propers 4 anys o en els propers 6 anys. No? I amb això sí que hauríem d'arribar a un consens, perquè les legislatures i els mandats duren el que duren. I, per tant, seria molt interessant que poguéssim consensuar quines són aquestes necessitats en quant a inversions i concentrar, com sembla que és la seva voluntat, els diners per a aquestes inversions en uns projectes que siguin estratègics a ciutat. I això, com que va més enllà dels 2 anys i mig que ens puguin quedar o dels 4 anys d'una legislatura, doncs sí que els demanem, en aquest cas, que hi hagi aquesta voluntat de consensuar no només aquest pressupost pel 2022, sinó aquestes infraestructures, aquestes inversions importants per la ciutat com són les que ens toca fer. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Ibarri. Alguna intervenció més? Entenc que no, doncs passaríem a votació, senyor secretari.
Vots a favor? Vots en contra? Tretze vots a favor i 8 en contra.
Molt bé, doncs passaríem al punt 5è, que és l'aprovació de l'expedient de suplement de crèdit 3/2021. Té la paraula el senyor Martí Barberà.
Sí, aquest suplement de crèdit, aquesta modificació tercera del pressupost 2021, que es fa sobre el pressupost prorrogat, com hem comentat abans, es tracta de, bueno, un sobrant que hi havia, no pas perquè no s'hagués efectuat el projecte, sinó que en la reposició dels danys de l'Esclafit a la via pública del seu moment, en tota la gestió de les subvencions que vam rebre d'altres administracions i dels diners que hi va aportar l'Ajuntament, amb tot el tema de justificació, com que es van poder justificar despeses d'altres àrees de l'Ajuntament, aquí va quedar un sobrant d'aquests 56.087,46 euros. Tenim un projecte que hem de tancar i hem d'acabar de certificar, ara que ja tenim els amidaments, els canvis d'amidaments i els preus contradictoris. És un projecte que es va adjudicar, bueno, el projecte executiu era de 103.000 euros, ens diuen els informes tècnics que necessitem 16.000 euros més per acabar de totes les variacions que hi va haver i que aquest projecte és el segon tram de la Rambla Central del passeig President Tarradellas, que té una subvenció nominativa de la Diputació de 100.000 euros. És a dir, que nosaltres en aquest projecte al final hi posarem uns 10 o 11.000 euros de tot el que és això. Per tant, el que fem és traspassar aquests diners en aquesta partida de millora de carrers, que és la partida d'on surten els diners per aquesta obra a la via pública i, per tant, a més de passar aquests diners, ja quedaran per millores als carrers per aquest pressupost. Per tant, és uns diners que sobren d'un projecte ja tancat, posar-los en un que s'ha d'acabar de tancar i que ja queden en disponibilitat de la regidoria per poder actuar. Res més, és un canvi.
Moltes gràcies, senyor Barberà. Per part del PSC té la paraula la senyora Assumpció Fernández.
Moltes gràcies, alcaldessa, regidors i regidores. En aquest punt 5, l'equip de govern ens presenta l'aprovació d'un suplement de crèdit que no deixa de ser reaprofitar del romanent uns diners per executar millores a la ciutat que no havien estat contemplades en el pressupost corresponent. Com és d'esperar, el nostre grup municipal no pot aprovar un punt en el que un cop més queda palesa que a vegades o moltes vegades es dona una mala gestió econòmica per part de l'equip de govern, però el que sí que és veritat és que com que la finalitat per la qual s'han d'utilitzar aquests diners és per una millora en benefici dels ciutadans i la nostra voluntat sempre serà la de no posar traves en aquest sentit, ens hi abstindrem en aquest punt. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Senyora Fernández, hi ha alguna altra intervenció? Entenc que no. Doncs passaríem a votació, senyor secretari.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Bé. 13 vots a favor i 8 abstencions.
Hi ha alguna explicació de vot? Entenc que no. Doncs passem a l'apartat de mocions, el punt 6. Moció presentada pel grup municipal de la CUP Alternativa Municipalista per una transició energètica local i de rebuig als macroprojectes de centrals fotovoltaiques previstos a la comarca de l'Alt Camp. Té la paraula el senyor Pere Vidal.
Gràcies, senyora alcaldessa. Estem en un moment on es decideix quin model energètic tindrem, mínim els propers 30 anys, i que afectarà no només a com es produeix l'energia, sinó a qui pertany, qui hi pot accedir i qui s'hi beneficia. Com sigui, aquest model ens afectarà irreversiblement a nosaltres i a totes les generacions futures, com ens han afectat tants canvis i decisions del passat. Venim d'un model energètic que porta més d'un segle extraient, cremant i dispersant pel planeta allò que ha estat enterrat durant mil·lennis. No negaré que ha permès molts canvis a positiu, però també cal tenir ben present que hi ha molts impactes negatius sobre els quals el que s'ha fet és mirar cap a una altra banda en comptes de replantejar el model d'arrel. No parlo només d'energia, sinó també parlo de contaminació de plàstics i de químics. És clar que vivim, els humans, de manera més còmoda, però potser ho estem fent a costa de carregar-nos la vida al planeta. Un planeta amb una diversitat inimaginable que ha portat mil·lennis a desenvolupar-se i a la que nosaltres li devem l'existència. No sé com ens podem anomenar intel·ligència, estem destrossant en dos dies allò que som, d'on venim i sense el qual no anem enlloc. Tornant al model energètic basat en combustibles fòssils. Si ho combinem amb un model capitalista enfocat al benefici econòmic, en tenim tot d'interessos, grans empreses i oligopolis que han fet i fan pressió per mantenir la seva posició de poder. Ara que l'impacte negatiu d'aquest model no es pot amagar enlloc, ara corre cuites es vol fer el pas a un altre model, però basat sobre les mateixes arrels de benefici econòmic i oligopolis. Ens vindran grans empreses i fons d'inversió amb la bandera i el discurs que volen produir energia verda i sostenible. Que l'arbre no ens tapi el bosc. N'anomenen greenwashing. Com podem anomenar-la verda si es fa a costa de destrossar la natura i el territori? Com podem anomenar-la sostenible si no es fa amb la participació, complicitat i implicació de la gent i el territori? No ens enganyem, aquestes grans empreses i fons d'inversió no s'hi posarien si no fos per mantenir la seva posició de poder o per tenir grans guanys econòmics. És molt senzill, bona aprofitar l'oportunitat. I és precisament aquesta l'oportunitat del moment. Podem fer que el poder i els beneficis es distribueixin directament a les persones. Podem fer que l'energia sigui verda de veritat i que sigui sostenible de veritat. I si no ho fem així, en uns anys ens trobarem de nou en una nova crisi, tant de pobresa energètica com de contaminació i d'impacte irreversible sobre la natura, terrenys fèrtils i paisatge. La tecnologia permet fer una transició energètica realment verda i també socialment i ambientalment sostenible. Permet una producció descentralitzada i és possible fer-ho en zones urbanes on l'impacte sobre la natura i les zones rurals és nul. La tecnologia permet un model diferent a l'actual i també diferent dels macroparcs verds. Us ho poso ben fàcil. Jo no puc tenir una central nuclear a casa ni extreure o refinar petroli, però sí puc tenir el terrat ple de plaques, puc tenir un petit aerogenerador, puc millorar l'eficiència energètica d'on visc i puc utilitzar biomassa del meu entorn. I aquest canvi, distribuït, és tan potent com una central, però més democràtic, participatiu i fins i tot més eficient. Una transició cap a un model on la producció segueix centralitzada i, per tant, els mateixos, no és una transició. És una continuació del mateix model maquillat de verd. És una pèrdua d'una oportunitat que mai fins ara havíem tingut. No podem deixar que els interessos econòmics d'uns pocs hipotequin el futur de tots. És just ara el moment de dibuixar entre tots quin canvi volem. És el moment d'opinar i escoltar opinions, de parlar amb tots els agents locals i asseure'n junts per co-crear i concretar un model consensuat on tots ens hi sentim partíceps. Transició energètica verda i sostenible, sí, però no la que ens està arribant imposada. No és això, companys, no és això. No es pot fer les coses per la gent sense la gent, ni per la natura sense la natura. Ha arribat el moment de treballar-ho a nivell local i de manera descentralitzada perquè des del territori s'agafi tant la responsabilitat com la sobirania. De les decisions que prenem avui en sortiran les realitats que tindrem demà. I és per això que des de la CUP presentem aquesta moció, per començar a caminar i assumir des del territori les nostres responsabilitats. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Vidal. Per part de Junts per Valls, té la paraula el senyor Javier Salat.
Sí, bona tarda, senyor alcaldessa. Gràcies. Bona tarda a tothom. En primer lloc, agrair a la candidatura d'Unitat Popular i Esquerra Republicana el fet d'haver-nos generat aquest debat i haver-nos posat d'acord en el text de la moció presentada per la candidatura d'Unitat Popular. Cal recordar, efectivament, que estem en emergència climàtica. Això vol dir que ens calen actuacions fermes i decidides amb la finalitat de lluitar contra el canvi climàtic, que ja comença a ser més que evident. Ens calen accions de transformació de processos industrials que duguin necessàriament a la reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle. Ens calen noves estratègies en el moviment de persones i mercaderies. I ens calen nous models d'entendre la producció i distribució d'energia. Nous models de generar energies renovables. I d'això va el text que avui debatem. De generar energia sense emissions d'efectes de gasos d'efecte hivernacle. Nosaltres no demanem una parada de màquines del decret 16/2019. Demanem visió global de país i fer desplegament al territori amb l'acompanyament dels actors i els agents del territori, garantint la preservació d'aquells elements que el territori consideri com a identitari. I en això, en el seu moment, la Generalitat de Catalunya va fer el catàleg de paisatge que recollia en el sentir dels ciutadans envers el medi físic que habiten. Per això recollim la preocupació del territori per la instal·lació de grans projectes de centrals eòliques i en aquest sentit recollirem la documentació ambiental del Pla d'Ordenació Urbana Municipal, una vegada aprovat, i es donarà trasllat a la ponència d'energies renovables amb la finalitat que es tinguin en compte a l'hora de planificar grans instal·lacions d'energies renovables. Actualment, el Pla d'Ordenació Urbana vigent limita la instal·lació d'aquests elements en sòl no urbanitzable. Amb el nou POM executiu, els serveis tècnics hauran d'avaluar la possibilitat de suspendre les llicències d'aquestes instal·lacions en sòl no urbanitzable d'acord amb la documentació ambiental i, si fa el cas, actuar en conseqüència. El món local també té un paper fonamental en el model energètic. I en aquest sentit, tant des de Valls Genera, que ha iniciat els treballs de prospecció d'agents que poden intervenir en la petita i mitjana escala en la transformació energètica d'empreses. Tanmateix, des de sostenibilitat i urbanisme, les regidories, s'estan duent a terme els treballs de canvi d'ordenança sobre instal·lacions de captació d'energia solar en edificis que haurà de facilitar la transició energètica mantenint el diàleg i consens amb tots els agents del territori i els actors que hi puguin intervenir. I ja per acabar, ens cal, tal com diu el text, diàleg i consens per abordar un problema mediambiental greu, on tothom, les administracions, en aquest cas, des de la local, també activitats econòmiques i ciutadania, hi té un paper important, tenint com a referent únic la lluita contra el canvi climàtic i els objectius de l'Agenda 2030 de l'ONU. I en aquesta línia el nostre vot, evidentment, serà afirmatiu. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Salat. En representació d'Esquerra Republicana, Compromís per Valls, té la paraula el senyor Jordi Cardanyà.
Moltes gràcies, alcaldessa. En primer lloc, agrair a la CUP la voluntat de presentar aquesta moció i el treball que ha fet per fer possible que Valls s'aprovi aquesta moció i, en segon lloc, l'agraïment de voler transaccionar tant amb Junts com amb nosaltres perquè aquesta moció defensi un nou model de gestió energètica. Des d'Esquerra Republicana i Compromís per Valls estem a favor de la implantació de les energies renovables, però també posem de manifest la necessitat de promoure un debat a nivell de país per determinar com es reparteixen tant les càrregues com els beneficis que es deriven de les mateixes. I la localització no massificada d'instal·lacions fotovoltaiques i eòliques, apostant per la producció i consum de proximitat com a pilar bàsic del propi debat sobre les renovables. Per nosaltres, el model és un model que impulsi el desenvolupament de les energies 100% renovables, de quilòmetre zero, l'eficiència energètica, l'autoconsum, les xarxes intel·ligents de gestió i la democratització del mercat energètic, lliure d'oligopolis i amb uns preus justos, no en mans dels oligopolis de sempre. La ciutadania ha de tenir un paper central com a productors, gestors i no només com a consumidors d'energia, deixant enrere un model energètic centralitzat i basat en els estocs de combustibles fòssils i no renovables, el carbó, el petroli, el gas i l'urani, per avançar decididament cap a un nou model digitalitzat i basat a captar els fluxos naturals d'energia renovable, del sol, de l'aigua i del vent. I cal fer-ho de manera distribuïda al territori, i no pas al servei de l'oligopoli energètic, sinó al servei de les persones. Per nosaltres, el país necessita un pacte nacional per la transició energètica que ens permeti establir un acord entre tots els actors, ordenar i liderar la transició energètica per complir amb els objectius 2030 de l'ONU i assolir la neutralitat climàtica el 2050. Pensem que en les aportacions fetes per tots plegats tenim una molt bona moció i per no allargar-me en ressaltaré tres punts que considerem bàsics. El primer, la millor manera de defensar aquelles zones que volem protegir del territori és definir clarament quin és el sòl no urbanitzable que tenim d'alt valor agrícola i forestal i aportar-les a la ponència d'energies renovables per tal que ho incorpori a aquest nivell de protecció. És aquí on realment podem protegir el nostre territori. En segon lloc, treballar conjuntament, com ja he dit, a nivell de territori, agents implicats, administracions, per fer aquest pacte nacional per la transició energètica, com una eina de consens que defineixi un mapa territorial de renovables, determinant on i quan s'han d'implementar. Aquest pacte esdevindrà la millora necessària de l'actual decret 16/2019, definint-ne el reglament. Cal que aquesta eina es faci amb celeritat, ja que la transició energètica és urgent, però cal fer-lo ordenadament. En tercer lloc, definir un model energètic que aposti per la proximitat i la democratització de l'energia, basant-se en la participació directa de la ciutadania, fomentant la sensibilització de tota la ciutadania amb la finalitat d'avançar cap a la implementació de les energies 100% renovables, democratitzant-ne la producció, la gestió i el mercat energètic, amb uns preus justos per tothom, i alhora impulsar la creació de comunitats energètiques locals que fomentin l'autoconsum energètic municipal i privat. Com bé ha dit el Pere en la seva exposició, tots podem fer moltes coses, no? I els que som hereus de la generació del capità Enciam, com bé deia, els petits canvis són poderosos i a base de petits canvis podem canviar el nostre model de gestió energètica. Volem treballar per arribar a tenir un municipi amb un alt nivell d'autosuficiència energètica, perquè ens hi va el futur del planeta, però també ens hi va el futur dels nostres veïns i veïnes. Per això donem suport a aquesta moció i convidem a tots els grups a donar-hi suport. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Cartanyà. Per part del PSC té la paraula el senyor Albert Soriano.
Sí, bona tarda. Moltes gràcies, alcaldessa. En primer lloc, agraïm als grups proposants de la moció que haguessin volgut tenir, que s'han posat en contacte amb nosaltres per poder arribar a un acord, però pels motius que explicarem després, no l'aprovarem, no votarem a favor. El PSC està i estem per un model energètic basat en un model nou basat en els següents criteris. En primer lloc, Catalunya ha de ser 100% renovable per tenir un país més saludable, sense contaminació i per assolir la sobirania energètica. En segon lloc, que tots els municipis de Catalunya dediquin una part del seu territori a generar energia renovable. És més, això és una proposta que els diputats i diputades del PSC portaran al ple perquè ho contemplaven en el mateix programa electoral en les últimes eleccions. En tercer lloc, que les comunitats locals, ajuntament, cooperatives, etc., puguin participar en la programació, generació i distribució de l'energia. I en quart lloc, que els municipis que siguin excedentaris en energia tinguin bonificacions fiscals i preferència a l'hora de rebre ajudes. Però creiem que és una moció del no, la moció de la paralització de les energies renovables i de l'obstaculització en el seu implementament, amb la implementació. I a més, en una situació urgent perquè Catalunya es troba a la cua en el desenvolupament d'energia renovable, d'energies renovables. És una autèntica vergonya. Per què creiem que és la moció del no? En primer lloc, perquè demana un estudi d'impacte ambiental integral de les àrees del municipi susceptibles de ser afectades per aquests projectes. Això vol dir ajornar a sine die l'establiment d'energies renovables a Valls. En segon lloc, també en l'acord 5è, demanen la suspensió d'un conjunt de llicències. És una idea que és àmpliament rebutjada pels sectors ecologistes més seriosos i més compromesos de Catalunya. En tercer lloc, demanen també la moratòria dels projectes actuals. Es tracta d'un acord d'Esquerra Republicana amb la CUP per formar govern a Catalunya que genera dues conseqüències pejoratives. En primer lloc, suposa un efecte fugida de les empreses, de les poques empreses que es dediquen a les energies renovables a Catalunya, i en segon lloc, que continua amb la paralització. I què implica una paralització en general, com la que proposa en termes generals aquesta moció? Doncs més gas, més nuclears i més línies d'alta tensió per distribuir electricitat. És això, senyor Vidal, sostenibilitat? No pas. També és una moció que planteja que ens adherim al manifest per un model energètic sostenible promogut per la Federació d'Ecologistes de Catalunya. Un manifest que és antienergies renovables, que no sembla que pretengui una Catalunya 100% renovable, que a banda de que té una prosa molt copaire, pràcticament no té data, no té dades, les dades que contempla són errònies i tampoc té fonaments clars per un manifest com Déu mana. I, per tant, no seria seriós com a Ajuntament de Valls que ens haguem d'adherir en aquest manifest. També volen instar al Parlament que s'iniciï l'aprovació d'una llei de transició energètica i, a més, abans del 2022. Tant de bo sigui abans del 2022. Estem al mes d'abril i, si és abans, segurament ho veurem abans que el Museu Casteller de Valls. I, per tant, seria fantàstic. Però la nostra pregunta és, senyors de la CUP, on eren vostès aquesta última legislatura quan eren imprescindibles per la governa pel govern de la Generalitat? Alguna cosa podrien haver fet, podien fer-ho. I per últim, acabo ja. Respecte als acords que plantegen unes comunitats energètiques locals, això ja ho poden començar a fer. L'Ajuntament de Valls també pot anar treballant, ho pot començar a fer pràcticament demà. I respecte a la creació d'una empresa elèctrica local, també ens sembla bé aquesta proposta. Pràcticament és l'únic acord que votaríem a favor, i el que passa és que certament aquesta forma mercantil de cooperativa en un municipi de 25.000 habitants doncs és força difícil gestionar-ho en condicions. I per tant, doncs, per tot això, el nostre vot serà en contra d'aquesta moció. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Soriano. Per part de Ciutadans té la paraula la senyora Cristina Laiz.
Gracias, señora alcaldesa. El cambio climático es una realidad inaludible y es uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos en la actualidad. Un auténtico desafío global al que no podemos ser ajenos. Sus efectos pueden tener consecuencias devastadoras para muchos aspectos de la vida en el planeta. Desde la desaparición de especies, el incremento del nivel del mar y, por supuesto, con consecuencias nefastas para la salud de las personas. En países mediterráneos como España, se espera un incremento en la mortalidad relacionada con altas temperaturas. El desafío del cambio climático no puede ni debe diluirse mezclando otras causas ideológicas en el debate. Ninguna apuesta seria contra el cambio climático puede prescindir del rigor científico y la altura de miras política. Precisamente porque estamos ante un reto global que no tiene fronteras ni entiende ideologías, tenemos que hacerlo con consenso y con el rigor necesario, no aprovechando una causa con consecuencias tan graves para mezclarlo con otros asuntos que nada tienen que ver. Debemos luchar contra el cambio climático, apostar decididamente por las energías renovables y avanzar hacia una economía circular. Hay muchas cosas que podemos hacer para aprovechar mejor los recursos naturales y muchos hábitos de consumo que cambiar para hacer más sostenible nuestro planeta. En Ciudadanos creemos además que tener cuidado del planeta, fomentar un consumo responsable y concienciar a los ciudadanos de la importancia del cambio climático no tiene nada que ver con impugnar ni el modelo capitalista, ni el sistema, ni los compromisos actuales de los Estados de la Unión Europea, ni los tratados de libre comercio. El reto del cambio climático no es solo preservar nuestro planeta y su biodiversidad. Debemos permitir que millones de personas en todo el mundo puedan perseguir sus planes de vida en igualdad de oportunidades sin comprometer el medio ambiente. La CUP siempre ha dicho que es un partido verde, pero este tipo de mociones indican lo contrario, ya que son una muestra de su posición en contra del progreso y no conciben que las empresas quieran mejorar e implantar plantas eólicas y fotovoltaicas. En los acuerdos que hoy se plantean, rechazan que las empresas privadas realicen proyectos de centrales voltaicas y nosotros estamos en contra de este punto, que es el primer acuerdo que presentan en su moción. Porque estos proyectos pueden ser positivos para la creación de energía verde y de puestos de trabajo en nuestra comarca, a la vez que pueden ser sostenibles y ecológicos. No todo es prohibir, siempre están prohibiendo y así no se es capaz de avanzar. Proponen parar proyectos con efecto negativo, con efecto inmediato, y eso es algo negativo que no se debe hacer. Causaríamos agravios en las empresas que invierten en el sector, causando más daño a la ocupación laboral de Cataluña. Según ustedes, la población tiene que estar todo el día en debates. Es un punto que indican de forma recurrente en todas sus mociones. Nosotros no estamos en contra de debatir de la información, sino todo lo contrario. Pero llega un momento que no es viable y no todo el mundo tiene los conocimientos necesarios en un tema como el que hoy exponen, como es el tema de las energías. Y para terminar, plantean la creación de un nuevo chiringuito con una nueva empresa de energía, entendemos similar a lo que ha hecho la señora Colau en Barcelona. Una empresa que acaba siendo más cara y menos eficiente que las empresas tradicionales. Es por todo lo expuesto que votaremos en contra de esta moción. Muchas gracias.
Moltes gràcies, senyor Baiz. Hi ha alguna altra intervenció, senyor Vidal?
Sí, primer de tot agrair als grups que sí que han mostrat la seva... Bueno, han participat en un debat previ i han ajudat a cocrear aquesta moció i entre tots enriquir-la, perquè ha sigut enriquidor també el debat. Em sap greu escoltar les opinions de tant de PSC com de Ciutadans a posteriori, quan ja l'hem presentat, perquè si haguéssim fet debat potser ens haguéssim enriquit els dos i potser haguéssim après amb dues parts. No? Quan el senyor Soriano diu els seus arguments, doncs n'hi ha uns quants que coincidim. I en els que potser no coincidim, quan diu que cada municipi hauria de tenir el seu territori, jo li dic, home, el territori el té, però el té les teulades. O sigui que potser si comencem a debatre els punts, potser arribarem que potser un vol la pell, l'altre vol la taronja de dins i potser ens trobem punts en comú, que és el que hem fet amb els de Junts. Potser cal que algú ens faci mirar cap al lloc on estem mirant. Quan el senyor Soriano diu que és una paralització, evidentment que és una paralització, d'aquells projectes que tenen un impacte negatiu, però és una empenta cap a aquell model que sí volem caminar. O sigui, si hi ha uns projectes que ens empenen a un model que ens ve imposat i que no hem tingut debat, és lògic, lícit, i a més jo crec que és molt necessari i com més abans millor plantejar-se si aquesta és la direcció que volem prendre. Perquè ens estem dient, sí, lluitar contra el canvi climàtic, doncs que una cosa és lluitar contra el canvi climàtic i les altres coses que proposem socials, doncs si val tot per lluitar contra el canvi climàtic, ens hem d'esclavitzar, ens hem d'hipotecar, hem de fer que el model energètic dels propers 30 anys sigui per unes empreses i sigui d'una forma poc democràtica, imposada, i es lluiti contra el canvi climàtic a base d'hipotecar-nos? O potser és el moment que podem decidir com volem lluitar contra aquest canvi climàtic i de pas canviem un sistema cap a un sistema més democràtic i participatiu, que és el que estem demanant i que és el que permet les plaques solars, com jo deia. Una central nuclear no la puc tenir a casa, una placa sí. O sigui, la tecnologia va sempre molt més endavant que els polítics i que la societat, fins i tot, o que la mentalitat. O sigui, això ho permet la tecnologia. Parlàvem també de prohibir. Jo crec que la moció que presentem és prou propositiva de buscar un consens, que és el que jo he trobat a faltar després de les intervencions de Ciutadans i PSC, que també fos de tots els grups i poguéssim tirar endavant una moció més enriquida i poguéssim aprendre tots, com diu la senyoreta Cristina Laïz, potser hi ha gent que no sap d'energia, però al municipi de Valls jo crec que hi ha molta gent vàlida que en sap d'energia. Llavors, potser parlem-ne i aprenguem tots plegats i obrim un debat que sigui participatiu. I és una mica el que ve a dir aquesta moció. El que mirem que fem una transició local i que ajuntem tota la gent de Valls, els actors afectats i fins i tot a nivell de país, també amb el pla nacional que es proposa, també crec que és un debat que no s'ha fet. Llavors estem prenent accions i aprovant accions quan no hi ha hagut aquest debat, que és un error. Jo crec que primer hi ha d'haver un disseny, un debat, un disseny i després una implementació. Estem implementant abans de pensar i de dissenyar. I és per això que si dieu que és el decret del no, la moció del no, de paralització, diria sí, però de la part que precisament no hi estem d'acord i d'una part que no hi ha hagut un debat. Crec que és la moció de replantejar-se les coses i de mirar de fer-ho d'una manera diferent i no repetir els mateixos errors dels passats. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Vidal. Hi ha alguna altra intervenció? Entenc que no. Excusar el senyor Martí Barbà, que ha hagut de marxar per un tema de l'Ajuntament. Doncs passaríem a votació, senyor secretari.
Vots a favor? Vots en contra? Quins vots a favor i 5 en contra?
Molt bé, moltes gràcies. Doncs passaríem al 7è punt, que és precs i preguntes. Han arribat preguntes, senyor secretari?
No.
Doncs passaríem als precs. Hi ha precs per part del PSC. Senyora Ibarra.
Sí, bé, doncs començo jo. Un prec era, hem sabut que dins d'aquests fons Next Generation que arriben de la Unió Europea arribarà una partida de 5.800 euros a nivell de tot l'estat espanyol per al tema de la rehabilitació en clau energètica i de sostenibilitat i de consum d'energia en els edificis per tant doncs els habitatges, però també per alguns edificis públics, no? Com per exemple escoles, instituts i hospitals. No? Això doncs, es repartirà per les comunitats i, per tant, a Catalunya doncs, en rebrà una bona part haurem de començar a treballar-ho d'una manera molt ràpida, no? I els ajuntaments hi podran participar, evidentment, no? Per tant, el prec seria que entomessin aquest tema d'una manera immediata perquè nosaltres com a ciutat creiem que tenim doncs, àmbits on es podrien aplicar aquests recursos que són molt importants. Alguns barris tenim el centre històric, evidentment, però també tenim altres barris que podrien beneficiar-se d'aquests ajuts per comunitats de propietaris per doncs, tractar tot el tema dels aïllaments i de l'envolvent dels edificis, però també tenim equipaments públics que poden veure's beneficiats d'aquestes inversions. I, per tant, són uns fons que arriben, que s'hauran de gestionar de manera molt ràpida. El 2023 han d'estar els projectes adjudicats i el 2026 han d'estar executats. I, per tant, no ens podem encantar en aquest tema. No? I, per tant, el prec seria doncs, que entomessin el tema d'aquests fons Next Generation i que doncs, gestionessin de manera ràpida la possibilitat de que Valls també participés d'aquests recursos importants en un tema que no és menor. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Fernández. Té algun prec, també?
Sí, jo voldria fer un prec també en clau local. Pensem que Valls realment és una ciutat amb un teixit cultural i associatiu molt ric. De fet, a més de grans entitats, com poden ser les dues colles castelleres o la UAF, tenim la sort de comptar amb una munió de petites i mitjanes agrupacions de vallencs i vallenques que en àmbits tan diferents, que poden anar des del cant coral, la Setmana Santa o la salut mental i física, duen a terme durant tot l'any moltes activitats i donen molta vida a les persones de la nostra població que hi són. L'any 2020 ha estat molt dolent per tothom, no cal dir-ho, i sobretot aquestes petites i mitjanes entitats en les quals la major part del personal és voluntari, no té cap mena de sou per estar-hi i gestiona a vegades qüestions més econòmiques o més de funcionament de paper i de burocràcia de l'entitat, es troben que quan demanen o quan han de demanar alguna subvenció al nostre Ajuntament, almenys això és el que ens han fet arribar algunes d'aquestes entitats, necessiten una firma digital. I aquest és un punt on moltes d'elles han de recórrer a una gestoria on fer aquest tràmit, evidentment, els suposa una despesa econòmica. Llavors, el nostre prec seria, si des de l'Ajuntament, i donat que s'està dient fins ara que realment hi ha la voluntat d'ajudar sobretot en temes en aquest sentit i després de la pandèmia o quan encara hi estem, tingui a bé ser proactiu en aquest punt i com que té el llistat d'entitats i associacions, això sí que no té cap secret per l'Ajuntament, es pugui, si més no, interessar per si ja tenen aquesta signatura digital i, si no és així, ajudar a crear-la, ajudar aquestes entitats a crear-la sense que això els suposi un cost afegit. Creiem, hem cregut sempre que l'administració pública local ha d'estar al servei dels ciutadans, però en aquests moments potser encara més. Per tant, per aquí vindria el nostre prec. Moltes gràcies.
Moltes gràcies per part de la CUP, la senyora Huguet.
Sí, nosaltres tenim dos precs també en clau local. La darrera setmana hem presenciat la col·locació d'un reguitzell de torretes a la zona del carrer Jaume Mercader i estèticament ens pot agradar més o menys, però no és la nostra intenció entrar en aquesta qüestió. Aquestes torretes són una solució purament provisional i un pedaç que intenta tapar un problema que va molt més enllà. Concretament en aquesta zona i arrel de l'accés de trànsit rodat que hi tenim, està quedant un paviment totalment malmès pels cotxes. O reduïm el trànsit o caldrà un canvi en les rajoles. El paviment realment està totalment inviable. El problema d'origen és l'excessiva circulació de vehicles pel carrer d'en Bosc i de retruc a tot el centre històric. Pel casc antic vallenc, només hi haurien de poder passar els cotxes estrictament essencials, és a dir, el veïnat que resideix en aquesta zona, igual que fan a la resta de capitals de comarques com a Reus o Tarragona, Montblanc. O algú s'imagina la quantitat de cotxes que circulen pel carrer Sant Antoni per dins de les muralles de Montblanc o pel carrer Monterols de Reus? Abans, doncs, seguim tenint una assignatura pendent. Cal un pla de mobilitat que apliqui de manera real una pacificació del trànsit de vehicles al barri antic i prioritzi els vianants per davant dels cotxes. Aquesta mesura, a part d'assolir una mobilitat més sostenible, serviria per rehabilitar el centre històric, tot creant zones peatonals que fomentarien la cohesió social. Així doncs, des de la CUP fem aquest prec i ens preguntem si haurem d'esperar gaire més per poder observar la implementació d'aquesta mesura i fem un prec a l'equip de govern que es posi les piles en la pacificació de vehicles i reduir el trànsit pel centre històric i que ho tingui en compte per a l'elaboració del pla de mobilitat que tenim pendent. I un segon prec, una vegada més hem de fer un prec feminista en aquest Ajuntament, aquesta vegada a la Regidoria de Cultura. Aquesta setmana passada vareu fer públic el cartell de concerts de Sant Joan a l'aparcament del Carme, on hi ha concerts més grans, pujaran a l'escenari 45 homes i una dona, la cantant de Jazz Woman. La presència de grups amb dones a l'escenari serà del 12%. Bàsicament, només un dels grups de l'aparcament del Carme tindrà dones a l'escenari. I en el conjunt de músics que pujaran a l'escenari, la xifra s'enfila a un 97% d'homes. Ara bé, la cosa tampoc millora en el segon escenari on s'han programat activitats, a Casa Caritat. Només hi ha un grup que sigui mixta. La resta són formats íntegrament per homes, exceptuant l'orquestra i l'Escola de Música Robert Gerard. Les dades fan mal a la vista. Sembla que hem de seguir recordant que les dones a la societat som el 51% de la població. Per aquest motiu, demanem un replantejament en els criteris a l'hora de programar la cultura. La visualització de dones dalt de l'escenari és importantíssima. Existim i cal desenvolupar polítiques feministes. Si no ho fem des de l'administració pública, no podem anar a demanar a les entitats que plantegin projectes paritaris si la pròpia administració no ho fa en els seus. És que l'Ajuntament no ha trobat dones o aquest criteri no és important i en tenim d'altres com el contractar pel populisme o deixar-se emportar per les modes i el consum fàcil culturalment. I ens consta que des de la pròpia comissió, veient la deriva en la contractació, ja es va proposar a grups de música sota una perspectiva de donar sortida a una millor presència de dones dalt de l'escenari, sense cap efecte, veiem. Som una festa major que, pel model que heu implementat, dona visibilitat a grups de música. Fem que aquesta visibilitat també serveixi per donar més espais als grups mixtes o als grups de dones. Fem que les polítiques feministes siguin transversals, perquè hi ha temes que toquen a totes i que cal donar-los la importància que es mereixen. Gràcies.
és per part de Ciutadans. Hi ha algun prec? Hi ha alguna intervenció? Entenc que no, doncs, ja que més tema a tractar, s'aixeca la sessió. Bona tarda a tots i a totes.